utan har har teskin och parve har kita mar cosa sigi te un anzol por ti
concretament un dels nebots de Josep Muntaner, la persona que l'any 95 va morir assassinada a casa seva de Tor. La sèrie del Carles Porta ha posat el focus mediàtic en la nostra família i a l'entorn i al poble en general, i per això sospitem de que aquest estiu el nombre de persones que acudiran a Tor per morbo o per curiositat serà molt elevat. M'agradaria aprofitar aquesta ocasió per dir-vos que Tor, com a poble, no és un parc temàtic i que la gent del poble no treballen en cap circ. Dic això perquè volem evitar que hi hagi manca de respecte tant a l'entorn com a les persones que habiten aquest indret. També hauríeu de saber que per accedir a Tor legalment cal passar per Sort, Llavorsí, Alins i agafar aquella pista a la dreta cap al poble. Perquè l'accés a Tor a través del Principat d'Andorra és il·legal. Il·legal, repeteixo. Entre Andorra i Espanya, amb aquest indret, no hi ha cap frontera, no hi ha cap duana, i per tant, tot i que tolerat l'ingrés a través d'aquesta contrada, no és legal. Per tant, suposo que, tot i que la gent, imagino, continuarà passant per allà, seran respectuosos amb l'entorn que els envolta, amb un lloc paradisíac com és la muntanya de Tor i les finques particulars que l'envolten. Només això, que tingueu present el que us acabo d'explicar i aquest estiu, amb alguns de vosaltres, ens veurem a Tor i podrem compartir un cafè. Moltes gràcies i bona tarda.
Sou una colla de sinvergüences, i això ho enteneu.
Sí, en molt definitiva. Bé.
Molt amable, però al final... És que és veritat. És que, senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Àlex Santamaria, que no es mourà de Vilafranca, i Pep Vergés, que potser sí que s'anima i agafa les xiruques
Tor...
i te'n vas cap
no,
a Tor.
No, a Tor no crec que hi vagi, ara, al Pirineu sí, com
Pirineu,
cada any.
Pirineu, home, i tant, tu sempre.
Com cada any, cada any.
Ah, exacte. És... Un... Bueno, i per què no, Tor? Per fer els gastos?
No, jo anar a fer... jo anar a fer el turisme aquest, no.
Hosti, tio.
No, perquè hi ha mil pobles més preciosos,
pues
també,
sí.
Com Tor.
Pues sí.
Però
pues
que
sí.
Jo, no. Sí, sí, bueno, sí, l'únic sí. Que s'ho està passant, els únics que s'ho estan passant pipa allà és el restaurant que hi ha.
Ah, sí, això sí.
Que el tenen a tope.
Però a tope vol dir que cada cap de setmana esgoten les 100 places o 100... De fet, tenen 15 taules, però que van renovant, i clar, arriba un moment que diu, vale, ja està, 100, ja no poden més. No tenen més neveres ni més res. Sí, sí, escolta, el Carles Porta és aquest periodista que va començar allò de crims. Bueno, ell ja sempre ha sigut periodista. De fet, Carles Porta és un dels periodistes més autoritzats en tot això. Ell va seguir des del principi tot el follon de Tor a Tele3. I a mesura que anava furgant, es veu que l'home anava com passant més perill amb tot el que anava veient i tot el que... Sí, sí.
Hola a tothom, sóc sí. Carles Porta.
Sí,
gràcies
sí.
Per acompanyar-nos.
Sí, efectivament. Doncs Carles Porta. Vull dir que...
Bé. Tu ho has vist, no? Has vist la sèrie aquesta?
Jo estic veient la sèrie aquesta.
Ah, o sigui, estàs veient.
Si venço la son... Jo quan arribo al sofà de casa i tinc una hora allò per mirar jo la tele, ja comença a ser una mica tardet. Aleshores, entre que ja anem tard i jo és tardet, tot el que comença i la sintonia tort i tamor... Quan arribo a mort, ja no... d'allà no passo. Llavors, clar, em desperto mitja sèrie i llavors tiro enrere, perquè, clar, no hi ha res, tornem-hi. I així porto en bucle com 25 dies intentant veure el primer capítol de Thor. Però, bueno, quan ho aconsegueixi, ja t'ho diré.
Això, jo tinc un amic meu que té allò, els e-books, es diu.
Au?
No, els e-books, no. Una cosa que et va...
Ah, els e-books.
Sí, no, no, però sí, allò parlat, que et va llegir un llibre.
Els llibres aquests parlats, sí.
Parlats. I aleshores també li passa el mateix.
Sí.
Comença capítol 1. I diu... Clap, clapat. L'endemà torna enrere. I diu, porto llibres d'anys.
Per què no ho proves tu? Un buc d'aquests, un auricular, que és el que jo sempre dic. Jo, si em vull adormir en silenci, és impossible, no puc. En canvi, em poso el botonet de la ràdio. O sigui, l'auricular aquest de botonet que s'encau quan et gires el cap, no duro ni 30 segons despert. I putoblum. I el telèfon, que faig amb el telèfon, ja té un sistema allò de que s'apaga. Quan portes 20 minuts s'apaga. Llavors s'apaga, ja està. I l'endemà, doncs... va bé, perquè llavors l'endemà... que tinc l'auricular per allà, torno a engegar i aleshores em apareixen les notícies de ja del matí, ja em vas posant en situació i aleshores em desperto. Vull dir que... i és una recomanació que et faig. No voldria jo...
No. Bé, gràcies.
I aquesta persona, amic teu, t'ho està confirmant. Es posa el reading aquest del llibre aquest parlat i no dura ni 30 segons que ha d'anar repetint capítols. Menys mal que la tele avui en dia és allò de la plataforma. Perquè si has de dependre de que emetin en directe els capítols de Thor, que ho fan amb la tele tradicional, t'ho perds tot. O sigui, també arribaria el capítol 1, Thor, mira, va, que comencen! Som-hi! Hola, sóc Carles Porta. I ja no sentiria res més. Ja moria perdut Thor, perquè, clar, no, la tele i la carta era molt bé, però abans no t'ho repetien, això.
Bueno, podies gravar-te un vídeo.
També, això també, veus, amb l'UVHS.
Jo ho feia.
VHS. Bé, jo era més de vídeo 8.
Jo, VHS, i me'l programava, sí. I llavors pues, podia sortir de juerga i tenia la pel·lícula, la sèrie programada.
Bueno, perdó, jo era de beta.
Jo no.
De beta. Hi havia VHS, beta, que era Sony... i hi havia el vídeo 8, que era Philips, que era el millor, però que, en canvi, el que pitjor fortuna va tenir. Era el millor perquè era reversible. I tu tenies inclús cintes de 4 hores per una cara i cintes de 4 hores per una altra. I el vídeo mateix et canviava de cara, per tant, tenies 8 hores per anar gravant. Allò que programaves el vídeo sempre i quan arribaves a casa resulta que no t'havia gravat res perquè t'havia gravat l'hora d'inici del programa... Però, esclar, les teles amb els anuncis i amb el no sé què, i amb el no sé quantos, i especial informativo, i ara empezamos, i ara no empezamos, començava 2 hores tard el programa aquell. Total, que quan arribaves a casa t'havies gravat els anuncis previs i l'inici. I ja està. Total, en canvi, el vídeo 8 era una meravella. El vídeo aquell, allò reversible, era el de més qualitat, era el de més tot, però noi... no va tenir èxit.
No el vaig veure mai, jo.
Vídeo 8 de la Philips.
No el vaig veure mai.
I els tres formats. El VHS, que era el pitjor, però al final és el que es va imposar.
Sí.
El Beta, que tenia més qualitat, era de la Sony, més a més. Hosti, Sony, tu. Però es va voler fer la guerra pel seu compte i va fracassar, també. I al final va quedar l'VHS, que també va fracassar perquè van entrar altres coses. Vull dir que, al final...
però l'VHS va triomfar molts anys.
No, VHS, tot.
Ara, clar, si després t'entren les coses noves, ja està.
Ja està, l'electrònica ja evoluciona.
I sobretot arrel de les plataformes, ja està.
Potser hi ha algú que encara té el reproductor de vídeo VHS.
Jo no.
És un perill tenir-lo, i sobretot dir-ho. Perquè si encara et funciona, aleshores trobes els amics de torn que et diuen, escolta, tinc 3 cintes a casa que ja no les puc veure i, clar, m'agradaria perquè surt la iaia i surt no sé què i tu, me cago en... jo què sé.
Jo vaig portar la deixalleria directament.
No, directament.
Sí, sí. I totes les pel·lícules, tot.
Tot, sí, ras.
Va haver un moment que sí que em vaig...
Però pel·lícules normals, o les teves també personals.
Totes.
O sigui, les
les de la família no tenia jo d'aquestes. Llavors que a casa no filmava ningú.
Tu no eres de vídeo d'aquell...
No, això ho feia el meu pare, que filmava amb 8, i amb Super 8, i després amb 16, no sé.
Bueno, i encara hi ha botigues, per cert, a Vilafranca. Crec que encara hi ha alguna, que tu portes les teves pel·lículetes o portes les cintes aquestes de càmera, de videocàmera, que ja no les pots reproduir enlloc ni que les tens perdudes, però tens la teva vida allà dintre, i encara hi ha cases que ho fan. I si no, per internet també és bo que t'ho fan. Que vas acabar el... Va una mica de paston, eh?
Ja, ja.
Però, bueno, mira, escolta, si algú té uns records imborrables, té això la iaia, la mare, que allà surt amb la paella aquella que van fer al xalet...
Jo una vegada em vaig passar unes diapositives a CD
Sí.
I em va costar 45.000 pessetes.
Com? 45.000 peles? Hosti, és moltes peles, això. Moltes. Cada euro és una birria, també t'ho dies a dia, no? Hosti, però 45.000 peles. Totes les diapositives, per cert.
Sí.
O sigui que eren a 1.000 peles el rodet de diapositives.
No ho sé, però... No, devia haver fet...
El carro.
No, devia haver-hi 200 o 150, oh, un viatge.
45.000 peles.
No ho he fet mai més, No.
Per què? Per què? I ara en tens el disc de les diapositives. Perdut. 45.000 peles a la porra.
Ah, toma.
Escolta, els records són els que et queden, oi que sí? Perquè ara és molt trist, aquella ansietat de que s'ha de gravar tot, i veus, vas a un concert... i trobes que tota la platea està plena de mòbils que van gravant allò, que ho fan amb una qualitat horrorosa i que, en canvi, tu estàs allà darrere intentant veure alguna cosa i no hi ha manera. És un desastre.
Sí, un desastre.
Ja ho vam parlar l'altre dia, això.
Sí, deixem-ho perquè ja ho vam parlar. Jo, de fet, va ser arribar a tot això nou, que jo crec que és fantàstic, però jo no tinc cap foto... No tinc res.
No, i què?
I l'únic que tinc és els vells àlbums de casa.
Ho tens tu, per
de
tu.
Fotografies. No, els vells àlbums, que llavors me'ls miro i me'ls remiro, i moltes vegades quan estic així una mica tontorron...
Bueno, perquè era foto d'analògica, i els revelaves.
Sí, o les diapositives, que també a vegades... Encara tinc la màquina, jo.
Tens la màquina? Funciona?
Sí.
Bé. Jo també la tinc, i també funciona. L'altre dia vaig posar un allò pels nens... Van durar 3 minuts, tot s'ha dit, també, vull dir que es van avorrir una mica, però, bueno, no és el que té, perquè és allò de passi immediat, bueno, tira, no.
És el que hi ha.
Hi ha el rodet, vull dir, no té més. Això és com
l'altre
dia.
Tenia aquells rodets rodons, que hi havia moltes.
Ah, hombre, els rodons eren ja més...
Sí,
s'encallava una...
Espera. Bueno, sí. Havies de treure-la ràpid, que no es cremés.
I el so del ventilador, del... Era, tot té la seva gràcia. Quan tu recordes aquell so del ventilador de l'expositor de diapositives, i què penses? En un viatge?
Sí, clar.
Ah, no, el so aquell és guapo.
I avantatges que tenia, per exemple, podries posar les teves copetes,
sí.
Et posaves el que volies perquè ningú et veia, era fosc.
Sí.
També podies allargar la mà una mica i fer una mica de...
Era fosc.
I per tant... podies aprofitar diverses coses d'aquestes. Sí. Home, jo una vegada vaig anar a un passe de diapositives, 25.000.
De què, d'un casament?
No.
D'un viatge.
Però, sí, estàvem allà...
Quin horror.
Clar, moltes, no. 25.000, no, 3.700.
Quin horror.
I aleshores, però bueno, com que la cosa es feia molt llarga...
Sí, bueno, sí.
Vaig anar intimant amb la persona que hi havia al costat...
Què dius, ara?
Que no la coneixia res.
Però no estaves barrinant a ningú, ninguna relació, no? O sigui, tu estaves
tant
amb una persona lliure.
Lliure, jo també.
Lliure i no compromesa.
No.
Bé.
Lliure, jo també.
No, perquè si no, escolta...
Bueno, tothom és lliure, de fet.
Sí, no, això sí, ja ho sabem. Però va, no. No enredis.
Home, jo no enredo, què vols que barrini una persona casada?
Ah, jo què sé, si la persona casada vol, és el que dius tu, és lliure, no? No seràs tu qui decideixi per ella.
Jo crec que no ho he fet mai.
Vale. Segur? Bueno, deixem-ho. Siguiente punto.
Va, una altra pregunta. Anem endavant, que m'estàs liant. No, perquè jo soc una persona molt mandrosa i que vol pocs embolics a la vida.
Llavors, també.
Això em porta que quan veig coses dic, uf, deixem-ho córrer, que això...
És molt sòrdid, tot això.
No,
sí.
Això no acabarà bé i... Bueno,
però també és veritat que ara podem dir jo d'este agua no sé què, jo no sé quantos, això és sòrdid, però quan tens aquell moment, aquella cosa, dius, escolta, tu, no serem nosaltres qui critiquem res de ningú.
No.
Perquè, escolta, cada uno se sabe lo suyo.
Sí, home, sí.
I no hi ha cosa que consoli més que potser començar una espècie de toqueteo amb alguna persona que... confessa que és que té un cert compromís, però aleshores seguidament diu però ell em fa el mateix. Per exemple, busques aquest tipus d'excuses per no sentir-te tan culpable.
L'excusa moltes vegades era que em donaven a mi o donava...
Sí, és que no em fa cas.
No, és que estem molt malament, ho estem a punt de deixar.
Però no ho deixava. No,
que t'era igual, tu.
Sí. No, clar.
Ah, tu anaves allà al que
millor,
anaves.
Potser millor.
No ho deixis, sobretot no ho deixis...
No voldria ser jo qui...
No ho deixis, perquè aquesta és una bona persona.
Intentaves fer-te l'amic.
Sí,
escolta,
i encara no.
Què et passa?
Per un... Home, que si el deixa et cau el marron a tu.
Per això. I a sobre encara amb el mèrit aquest de ser fair play.
I llavors aquella persona tornar amb la seva parella i crear una família i ser feliços.
I saludar a la seva parella tu després i...
Ah, de lluny.
Bueno, sí. I... O sigui, massa no forcem.
No, no, hi ha alguna no que sí que...
No forcem.
No, però no, jo no era un expert en aquestes lides.
No.
Ja no, hi ha una persona, de fet, tímida, poca braonada, sí. I llavors només la foscor...
Assenyada.
La foscor, jo crec que se'm va tirar ella a mi sobre.
Psicòloga,
no,
una persona psicòloga, tu. Va, que...
jo, sí, això sí.
O sigui, no hi, ha cosa, no hi havia cosa més hipòcrita que primer barrinar-te el personatge en qüestió i després vulguis tu salvar el personatge fent que torni. No, però primer de les barrinant, no? Els capullin? Vale, molt bé.
Era bàsic, tio.
Sí, clar, però, home, perquè si no, clar, si no ja eres el santo de posar una galta i després l'altra, com a mínim.
Trucades i trucades clar, i trucades. Clar. No.
És que estic molt malament, vull deixar-ho. Vols dir? Ei, pensa tu. Jo, de veritat, m'importes tu, la teva felicitat. I vinga, anar volcant, però després d'haver-te aprofitat. Capullin.
Hi ha una altra...
Oh.
Frase que és, no el deixis perquè jo me'n vaig a viure a Pernambuco.
Ahà, i no et podré donar el que tu necessites.
Això és bastant definitiu, no? Me'n vaig a viure a Pernambuco.
Pernambuco és lo de Mortadelo, no?
Està a Brasil. Ah. No, lo del...
Papua Guinea.
No, lo d'aquest està, era el del... collons, l'Astèrix i l'Obèlix.
Ah.
El druida, sí. Quan s'emprenyava, feia allò que desapareixia i se n'anava a Pernambuco.
Sí. Tot i que Mortadelo també, eh? Mortadelo també passava. Quan feien alguna malifeta i aleshores els perseguien, s'amagaven a alguna illa de Papua Nueva Guinea,
amb els...
Pernambuco, o alguna altra ciutat que Ibáñez incluïa en, el seu, en la seva geografia mortadelística.
I llavors tu fas servir una d'això, me'n vaig a viure... O, per exemple, me'n vaig a viure a Sibèria, no? Que estan normalment de 48 a 54 sota zero.
Sí,
aquí poses una barrera.
Bé. Sobretot quan estàs aquí als insuportables 40 graus de l'estiu, t'imagines doncs, anar a un lloc d'aquests de 40 sota 0 i dius, mira...
No, s'aguanta això. Jo, la veritat, no sé com hi ha gent que viu a aquests llocs. Mm-hmm. Suposo que t'hi has d'haver acostumat, igual que hi ha gent que viu en llocs que estan de 48 a 52 graus. Però jo he passat situacions d'aquestes de molt fred i de molta calor, però bueno... Però ha estat puntual. Però tu t'imagines viure tota la vida en un lloc que estàs a 80% d'humitat o 90 i a, de 46 a 52 graus?
Mare de Déu.
Ja seria mort.
I tant. No. Estem recordant èpoques on segurament sonaven coses com aquesta. Durien ser èpoques com aquesta, més o menys. Principis dels 80. Oh, Dios mío.
Ja tenia nòvia aquí, crec.
Tenies nòvia, tu? O sigui que aquí no, vol dir que no feies res.
No.
Lluny de la teva nòvia.
Més lluny de la realitat.
Ah.
No.
Aquí no.
Hòstia.
Clar.
Sí, perquè crec que vaig anar amb ella a veure això, Bruce Springsteen a Montpellier. I llavors, aquell devia tenir aquí 18 anys. Fixa't tu, si era jove.
Sí.
Fixa't si barrinava des de feia anys, jo, eh?
Pues mira, Born in the USA fa 40 anys, nen. Avui, concretament, 4 de juny, fa 40 anys, es va publicar la cançó de Bruce Springsteen, Born in the USA.
Ah, llavors jo era més gran, a veure. Yeah. Fa 40... Doncs, tiro enrere, tenia 20 i alguna cosa. Mm-hmm. 20... Doncs sí que tinc anys.
Sí.
Sí que tinc anys. Sí, tenia 19 anys. No, ja anava bé, jo ja anava bé, 19 anys. O...
Sí.
Sí que sóc gran, tu.
Pues ja veus, 40 anys fa que sonava aquesta cançó a Ràdio Vilafranca en els seus inicis, a Ràdio Antena Penedès de Sant Quintí, que fèiem tu i jo, a Mil i una emissora que començàvem... I era un dels temes potents que compràvem al disc, aquell culet, aquell Bruce Springsteen d'esquenes amb uns texans i el mocador vermell que penjava de la butxaca del darrere i les barres americanes d'Estats Units de fons, amb la samarreta, amb les mànigues arremangades, blanca. Oh, que bé!
Un altre dia, per cert, que tinc que suspendre dos concerts, em fa l'efecte.
Sí, una miqueta, però de moment sembla que els fans barcelonins no han de patir, de moment. Però
és que vaig veure l'altre dia.
Sí.
Home, ja comença a estar una mica xutxat, eh?
Home, Aviam,
bueno, 70 i tants. Intentant fer un salt i va anar justet, eh?
Vam entrevistar els amics de Stone Pony, el club de fet no hi ha clubs oficials de Bruce Springsteen, però el més potent dels clubs de fans de Bruce Springsteen al món és Stone Pony, que està ubicat als Monjos, i que hi ha el Joan Colet al capdavant. Doncs vam entrevistar el Colet pel 70è aniversari del Bruce. I va fer la festa d'aniversari als Monjos, a la Margarida, ja. Està... I va venir el Fuentes, Manel Fuentes, caram, que és l'imitador, per dir-ho així, de Bruce Springsteen, a fer el concert. Bé, de fet, van ser 3 dies de concert. Pues sí. Publicat el 84. Va aconseguir l'àlbum Born in the USA, perquè era la cançó li donava títol a l'àlbum. Va aconseguir, crec que 7 singles en el top 10 de les llistes mundials. Va vendre 17 milions de còpies fins a dia d'avui. I, evidentment, va representar l'esperit de la cultura pop més rockera, però més pop, perquè és veritat que era un rock molt popero. No és un rock de Metallica, un rock d'aquests més potents. No. Era un rock més americano, més així. Mig country, mig rock, perquè hi havia algunes balades així amb ritme country, també. Bueno, un home que va ser...
74 anys té ara. Mm-hmm.
74. Sí, és que ja, de fet, fa 3 anys que va fer lo de la festa.
No, jo admiro aquesta gent que amb 80 anys, amb 81, 82, o alguna que vaig veure jo amb 90, sí, fan concerts. És que amb 90 dius, la perdem, eh?
No. Bueno, els Rollings encara estan també a la carretera. I
amb 80,
que...
no voten tant.
No.
Caminen molt.
No, però aguanten.
Sí.
Aguanten. Bueno, els Rollings tenen la història de que exigeixen que el backstage famós, és a dir, tot el que és al darrere de l'escenari, sigui un autèntic pis, o sigui, sigui una autèntica sala familiar, superben ambientada, i sobretot, el més important és que ha d'haver-hi un menjador molt gran on procuren menjar, i procuren viure i conviure amb fills i nets. O sigui, tota la família dels músics, i en aquest cas dels Rollings, dels que poden, evidentment, doncs planifiquen, inclús quan hi ha gira molt permanent, jo què sé, per Europa, no?, o per Estats Units, procuren que alguns nets puguin anar a centres escolars itinerants de... Bueno, així, d'aquesta manera argumenten, lògicament, poderosos caballeros d'un dinero, de que els nens doncs tenen això, mundologia, i poden fer. I aleshores la història és que han de menjar i fer vida familiar el més potent possible en les seves gires, els seus concerts. Imagina't tu com va això dels Rollings. Els avis.
Bé.
Ai, senyor.
No et veig.
No em veus, no? Perquè t'has tret les ulleres.
No, perquè tinc un ull. Quan... Tinc un ull fastidiat.
El Born in the USA, quan sonava...
Borny.
Borny in the USA és tu.
Sí.
Que estàs ara mateix una mica Borny.
Bueno,
oi, senyor.
Oi, ahir em van torturar.
Com?
Ahir em van torturar l'ull.
Ahir vas anar a cal oculista?
A l'oftalmòleg.
I què tal?
Bé, em va clavar 3 agulles, bé, coses normals.
A l'ull mateix?
Hosti, va rascar.
Tipo aquella escena de... Oh, no vull... No.
Sí. Bé.
Jo és que no podria ser oculista.
A mi m'agraden aquestes coses.
Jo només obro així una mica l'ull i em marejaria absolutament. Vull dir que... Oi, per favor.
Bé.
Ja. Quina!
I ara no hi veig gaire, no?
Mm-hmm. Estic ara mirant aquí el Born in the USA, que és curiós que el Born in the USA, la cançó, és la més representativa, però resulta que... no és la més escoltada, per exemple, a Spotify. Estem parlant de milers de milions, de reproduccions. Quina t'imagines que pot ser la cançó més escoltada? I et recordo les cançons, perquè així ja fa temps que no tens l'àlbum.
Hungry Heart.
No.
Va.
Entre altres coses, perquè Hungry Heart no estava en aquest àlbum. Capullo.
Ah, d'aquest àlbum. Vale.
D'aquest àlbum.
Pensava que era tota aquest la història.
Àlbum. Mira, aquest àlbum té el Born in the USA, Cover Me, Darlington County, Working on a Highway. De fet, totes les cançons eren conegudes. Downbound Train, I'm on Fire. Ei, I'm on Fire. Espera, mira.
Home, aquesta havia de ser una de les més escoltades, eh?
Ritme Country, aquesta sí que és allò... A la carretera, amics, què tal? Hola. La ràdio t'acompanya. Era bona. No Surrender, també. Bobby Jean... Hi havia I'm Going Down, Glory Days, Dancing in the Dark i My Hometown. Pots escollir.
Dancing in the Dark.
Dancing in the Dark. Doncs, a veure, anem a veure si és correcte o no és correcte. És correcte.
Oh, oh, oh.
724 milions de reproduccions.
Ha d'haver cobrat guita, eh?
Sí, bueno, de fet, no, aviam, en el món modern on estem hi ha artistes que, mira, la Taylor Swift i aquestes que actuaven al Bernabéu, doncs se'n van els 2.000, 3.000 milions, 4.000 milions.
Que fort.
Aquí estem parlant d'un clàssic, el que viu és de vendre discos, per tant, era de l'era analògica i ara es convertit a l'era digital. No està malament, 724 milions, 444.349 reproduccions.
Aquesta és la cançó que treia una noia a l'escenari sempre.
Sí, clàssic. La segona és, atenció, efectivament, Born in the USA. I la tercera és, efectivament, I'm on Fire.
Us ho he saltat molt, eh? Està molt bé.
I així com que de tres xifres, doncs queda una, que ja se'n va als dos... No, als només 214 milions de reproduccions, que és Glory Days.
Que tot el disc està molt bé, eh?
Sí, sí, sí. I ara anirem a la que menys, va. La cançó que menys reproduccions ha tingut, que sol ser la més bona... Jo sempre que vaig a veure un àlbum i veig allò, les reproduccions, vaig a la que menys. La que menys reproduccions té i que, per tant, menys recorda la gent és Darlington County. Que és molt coneguda, també. Yeah. És cançó d'Oh Yeah. Sí, sí, sí. Oh Yeah. Evidentment, la E-Street Band va tenir molt a veure amb tot això. Clar, ells hi van donar aquest so tan especial.
Fixa't jo que amb 19 anys o 18, ja ho hem dit abans, me'n vaig anar a França,
sí,
altrament dit França,
Montpellier.
A Montpellier, a veure aquest concert. Eh? Oh. Dos hores i pico de concert, dues hores llargues. Fantàstic, que vaig xalar aquella època. Imagina't, 18 anyets.
Hey.
Xaval tendre.
Sí, sí, sí. Sí,
m'ha de mereixer.
Oi, quines èpoques aquella. Va una motostop?
Guapo. No, amb tren.
Organitzaven des d'aquí?
Sí, des d'allà a la plaça Real vaig anar a buscar les entrades amb un bar que no sé com es deia, que
Ostres.
Estava amb unes escales cap a baix, ja no me'n recordo.
Pensava que havies anat a aquelles taquilles de Gran Via Ribau.
No. I estava ple de gossos. I bé, un lloc...
De gossos?
Gossos, hi havia gossos i...
I ambientos.
Hi havia ambient, No, els gossos eren dels xavalins que hi havia per allà, fumant.
Sí, ah, bueno, bé.
Sí, jo vaig anar a buscar l'entrada allà i el bitllet i tot, perquè era un pack. Llavors vam anar cap a Montpellier i res, el concert que no sé quan va durar, la tira, i després vam tornar cap a Barcelona, que no sé l'hora que vam arribar, imagina't tu.
Buah, allò d'anar, moldre i tornar.
Sí, 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 va ser així.
Bueno, sense cap altre... L'observació?
No, més que...
Un tipus de contacte extra...
No, vaig anar amb la nòvia.
Ah, amb la nòvia. No m'ho cago, on vena, tu. Perdó, eh?
Ja volies que fes.
No, vale. No.
Vam seure de costat i ens vam abraçar i vam dormir.
I mira tu, estic mirant aquí la llista total... Què? Com?
Ens vam abraçar i ens vam quedar adormits.
Ah, allà, a l'autocar?
Sí.
Poca cosa podíeu fer l'autocar, però bueno.
Bueno, no creguis.
Com que era fosc i fèiem alguna pel·lícula d'aquestes pujades de to...
No, això a la mili.
Tele. A la tele de la mili.
Sí.
Total que de la llista general de Bruce Springsteen, estic mirant que la més reproduïda, efectivament, és Dancing in the Dark. Deduint que les tres més reproduïdes de les cinc que es destaquen màxim reproduïdes de l'artista són del Born in the USA.
Fixa't tu.
Àlbum super, super popular i que li va donar... Jo crec que el salt definitiu va ser un abans i un després. I de les que no són del Born in the USA, tenim un Born to Run que està en la quarta posició. Que venia de l'emblemàtic Born to Run del 75.
Sí, jo també el vaig comprar.
Un àlbum brutal. Aquí doncs, també destacaven, a part del Born to Run...
I el de River no...
El de River, que també era anterior, déjame aquí volver atrás, el de River no està entre els més reproduïts.
Ui.
Tot i que, efectivament... No, però sí, aviam, com deies tu, i el Hungry Heart. Aquest és dels més radiofònics. Recordem que el The River tenia el The River, que va presentar, si no recordo malament, l'any 1980-81 al Palau dels Esports de Barcelona.
Abans, crec.
No, és que el 80 es va publicar.
No, el 80 no van fer el Born in the USA?
No, el 82 va ser.
Ah, el 82.
82-83.
Vale, vale. Llavors jo tenia, vaig anar a concert amb 20 o 21 anys.
Ara,
vaig pensar
ara quadra
que...
tot.
No vaig pensar cap precoç era, clar.
És que, clar, el Pep tenia un problema de...
Se van acumular les noies.
Sí, sí, sí. Tu anaves guiat per les nòvies i conquestes,
sí, sí, sí,
històries.
Sempre ha sigut així.
Per tant, quedem que anaves amb la dona, amb la,
sí,
la nòvia?
Sí, sí,
vale,
sí, sí.
Perquè encara hi ha hagut una variació de dates.
No, però he pensat, hòstia, els 18 anys i em fa efecte que... Bueno, però bueno. Escolta, que amb l'edat, a veure...
No.
Ja. No ens farem mal.
Escolta, i que si hi ha gent que està aquí tenint records del Bruce Springsteen o alguna cosa, que també els comparteixi, que no passa res. Que jo sé que gent que ja està allò amb la llagrimeta baixant a baix mentre està recordant aquestes coses. D'aquell àlbum que va presentar el Palau dels Esports de Barcelona, al carrer Lleida, a Montjuïc, que va anar... Crec que va haver-hi
2.000 persones.
Mitja entrada.
2.000.
Mitja entrada, sí, 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 efectivament. No era conegut encara fins al Born in the USA, no va ser conegut del tot.
Tan conegut, sí, sí.
Destacava, això sí, a les ràdios sonava bastant aquesta cançó. El Hungry Heart. Més que el The River, jo diria, eh? El The River va ser allò quan ja va triomfar més aquest àlbum, inclús quan va triomfar el Born in the USA, aleshores la gent es va posar com a himne el The River.
Jo era molt de ribereño.
Sí, ja ho sé, però de fet la gent no va anar al concert. Vull dir que... va... Per tant, a la ràdio sortia un tio com més pop. Aquesta cançó és més pop, és més, bueno, de radiofònica, allò, sí.
La veu també li ha baixat una mica. Vaig sentir l'altre dia un concert i...
Lo que té els 70 i tants
anys. Clar, clar, imagina't jo el 74. Me parlaré així.
Sí, perquè fumaves molt.
Bé, no sé què faltava.
Ah, llavors eren les èpoques bones de fumar, i aquestes coses.
Fumar.
Sí.
Ai, encara amb un cigarro cau.
Sí. I, a veure, efectivament, el The River, això sí, 178 milions de reproduccions, que no està malament, la clàssica i emblemàtica cançó, que potser ara estem parlant de River, The River, i hi ha gent que diu, per què, quina cançó és aquesta del The River? Perquè
el
no
Rio.
El coneixeu. El Rio, que era una altra cançó del Miguel Ríos, també. El Rio, no era la mateixa. Que era com una biografia, no?, del miner. Explicava la vida a la mina. Like your daddy John. Molt bé. Me and Mary, we met in high school. Ah, que bonic.
És que les cançons del Bruce, encara que la gent Born in the USA es pensa que no, eren crítiques, les lletres.
Molt, molt. Ah. Molt, molt. I és curiós com... quin candidat va ser que va intentar aprofitar el Born in the USA? Un fatxa d'aquests? No sé si va ser... No, el Reagan, no. O potser...
No.
El Reagan...
No,
el Reagan era anterior.
Fa molts anys, eh?
Bueno, total que... Bueno, no sé.
Pot ser el Reagan, pot ser.
Bueno, total que va haver-hi un candidat que va aprofitar aquesta cançó, evidentment sense demanar permisos, ja ho tenen això a les dretes, i va publicar aquesta cançó, Born in the USA, com un al·legat al republicanisme, al Partit Republicà, a la bandera dels Estats Units i tal, fins que, clar, Bruce Springsteen es va emprenyar i va denunciar-lo, i en tot cas va aprofitar per dir... Bastant ignorant has de ser, perquè si només t'haguessis escoltat la lletra i sapiguessis una mica d'ironies, sabries que la cançó no va ben bé dels valors republicans. Va d'una altra cosa. Però bueno, també és veritat que això, mira, qui més qui menys ha caigut de quatre potes, i si no, la cançó del grup de Police, Every Breath You Take, que molta gent la regalava a la nòvia o al nòvio perquè era una cançó romàntica i resulta que era una cançó que explicava un maltractament.
Sí.
Una senyora. Llavors dius, bueno...
Bueno, això ho tenim.
Sí, cal no entendre la lletra.
No entendre, clar.
No entendre la lletra.
Per exemple, qui maneja mi barca, ja ho entens,
ara,
no?
Ara.
Mi barca va a la deriva.
Però aquesta va ser molt injustament tractada.
Sí, perquè la cançó té un trasfons.
No, té un... Té un...
Vaja, la meva vida, sí. La meva vida és...
Qui maneja mi barca, clar,
I on va la meva barca? A la deriva.
A la deriva. Clar.
Que va a la deriva.
Sí, bueno, de fet, les Espanyes han sigut molt proclius, aquest tipus de frases amb segones i que aptes només per ments una mica preparades.
Com la meva.
Com qui m'ha posat la pierna encima, també una frase doncs, de gran fortuna, ja com a frase, directament. Aviam, primer àlbum de Bruce Springsteen, que va publicar Asbury Park. I el segon va ser el The Wild, The Innocents, com es deia això? The Wild... The Innocents and the E Street Shuffle. Aquest va ser el segon, que sortia el Bruce així, amb tot amb barba i bigot, i jovenet, això sí, clar, jovenet, això sí que no ho tenim, no? Doncs del primer Asbury Park, aviam, home, encara, destaca 21 milions de reproduccions per al que és la cançó que obre l'àlbum, nen. Ves tu quina diferència, eh? Yeah. Madman, drummers, bombers and Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent punks his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kind of older, I strip the merry-go-round. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I així podríem estar repassant, però clar, tampoc no. Del segon, quin destacaria? Rosalía, potser, no? És la cançó així...
Rosalía, la
no, vida? No, no, Rosalita! Ah. Jo ara confonem amb... I dir Rosalía, no?
Rosalía, dic, hosti...
M'he deixat vèncer per l'esperit de Sant Esteve Sarrovires. Apa. I del Born to Run, doncs, evidentment, Born to Run, no podria ser.
Jo el tenia aquest...
El Born to Run, no?
Era el Born blanc. To Run, el Born in the USA... I
llavors va venir el quart era el Darkness of the Edge of Town.
Sí.
El Darkness of the Edge of Town, doncs, podria destacar precisament la primera, Badlands. Veus? Perquè la gent potser que ens escoltava diu, ara què dieu de Bruce Springsteen, què dieu de Bruce Springsteen? Doncs potser era sentint això, dius, home, sí, aquestes no sonaven. Sí,
no us penseu, no s'ha mort, eh?
No.
No, perquè a vegades fas aquests programes i diuen que s'ha mort.
Sí, perquè no. Vens a mitges dites
sí.
I dius, ostres, el cinquè va ser el vuitè... Això estem parlant, 73. El The Wild, The Innocents, el 73, Born to Run, 75... Darkness of the Edge of Town, 78, The River, 80, i el 81 va fer el Santa Claus is Coming to Town, que és el single que va publicar en plan Nadal i que tanta fortuna va fer. Oh, that's not many, not many you guys in trouble out here. And you better watch out, you better not cry, you better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Ja estic aquí, ja estic aquí. Pensava que havíem marxat pel Nadal.
No, està perfecte, està escoltant sí, la cançó.
Sí, perquè més refresca com el Nadal, no? Això es va gravar el 75, eh? Però es va publicar el 80...
Ja s'apropa
el 81.
El Nadal ja està.
Sí, però aquesta és coneguda. Ja està aquí,
el Nadal. Però el Nadal ja està aquí.
Ja està, ja ho tenim.
La festa major ja està, ja som a sobre.
Ja...
I el Nadal.
Ja ens avancem una
miqueta. I un altre any més, 2025.
És veritat que s'estan venent entrades de concerts per l'any que ve, ja. Vull dir que això es planifica a llarg termini, tu. Vull dir, el Nadal s'ha de planificar ja. Per tant, tu ja pots anar avisant a la família, aviam quin dia volen venir a fer aquí l'àpat de Nadal i aquestes coses, tu. Santa Claus is Coming to Town. Aquesta va ser... És veritat, eh? La Nadal va xula, xula, que cada any és protagonista. Jo diria que li dona molts diners, eh? Aviam, el 82, va, ràpidament. Nebraska... Aquest va ser...
Que no el tinc.
El tens, també? Però no va ser potser la cançó que li donava títol la més important, sinó a l'Atlantic City, la següent, la segona, que era més xuc. So 84, Born in the USA. I el 86 va haver-hi un abans i un després perquè es va publicar l'àlbum directe. Un recopilatori, era una capsa, crec que amb 5 discos, amb CDs eren menys, eren 3, si no recordo malament, i era el Bruce Springsteen and the E Street Band Live 75-85. I per què va ser important això? Perquè el Bruce no publicava mai àlbums en directe. I com que al final ja la tecnologia va permetre començar a gravar allò amb càmeres i de més, els concerts, i es començaven ja a publicar amb cintes i discos, i es feia negoci paral·lel, el Bruce va dir, doncs no, els meus fans necessiten un material bo. Fins ara jo no publicava res en directe perquè volia que la gent que comprés les entrades fos exclusiva i pogués veure les cançons en directe en exclusiva, i per deferència a la gent que es gasta una pasta a comprar l'entrada, doncs que siguin només ells qui en puguin sentir en directe, i al final va dir, doncs és que, com que ja la tecnologia m'està avançant i està començant a haver-hi gent que fa negoci paral·lel, faré que els meus fans tinguin unes gravacions com cal dels meus concerts. I va fer, doncs, aquest àlbum meravellós que va permetre, per exemple, gaudir de gravacions com aquesta. És que...
M'està venint son.
Sí?
Sí, perquè estic la mar de bé. A més, m'he estirat. No sé si ho has vist.
Sí, veus? Jo t'estic fent el programa.
Sí, sí. Però és que a més estic la mar de bé.
Claro. Estem aquí.
He aprofitat.
Celebrant.
Tot íntimament. Sí, sí.
Com saps, xulo.
T'ho daria un cop de cap.
Ei! La gent es torna boig. I'm driving in my car. I turn on the radio. Va estar bé aquest àlbum, eh? Va estar molt bé aquest àlbum, tu. I'm pulling you close. You just say no. Encara que aquí no es coneixia gaire, estem parlant de gravacions del 78, 75, 76... Vull dir, Bruce ja era molt conegut. Però no en grans cercles, sinó en les gires que feia per ciutats. En teatres. De fet, era la gràcia d'aquest àlbum, que totes les gravacions pràcticament van ser en teatres, per tant, amb un públic molt proper i amb un so molt, molt, molt directe. No aquests grans concerts en grans públics, que ja la cosa doncs, és més, no sé, més artificial. No?
Jo crec que ara, sense voler desil·lusionar els nostres oients, però concerts d'aquests de gran tamany ja no hi vaig.
No.
Són una merda, directament.
I són caríssims.
Però, en canvi, els de teatre són més cars encara, però tenen un so espectacular. Mm. Ja t'he dit que jo tinc un amic meu que va anar al Royal Albert Hall de Londres a veure l'Eric Clapton i va tornar al·lucinant del so.
Sí.
L'entrada barata, eh? Sí, 300 i pico euros.
Ole, tu. Però almenys es van esmerçar.
Bueno, la Chifty aquesta...
Home, pues, el so, un horror.
Una merda, i valia 200 euros la més barata,
bueno,
no?
Bueno, el so és un horror que s'estan trobant tots, eh? Inclús els tècnics més afamats, perquè estem parlant d'un estadi que s'està posant en calçador. I això els hi pots girar en contra. És a dir, Madrid, amb aquesta eufòria de fardar i traer, resulta que està oferint un recinte que no està preparat, i que, per tant, doncs, està oferint les mancances d'un recinte no preparat. I què passa? Que quan comenci a córrer la brama dels grans artistes de que si una cosa la gent es queixa és del so horrorós que ofereixen els seus concerts, no voldran anar allà.
Però tu no et preocupis que Tito Florence ha de comprar...
Ha de vendre 4 pàrquings més.
Tot, és igual.
Bueno, de fet, fins i tot Mbappé li han fet la llei a Mbappé, no?
Perquè tenen la llei a Mbappé per ell... I tota la gent que vingui a Madrid amb no sé què, és a dir, per pillar empresaris, empreses, futbolistes i tal. És a dir, aquest és un país que aquí fem una llei de la pobresa energètica, Catalunya, i ens la tomba al Tribunal Constitucional.
El que sigui.
Sí, bueno, és igual,
el que salvi la pàtria.
Perquè no, home, no seria igual a tot Espanya, és a dir, tindríem avantatge la gent de Catalunya.
Sí.
I, en canvi, a Madrid, per pagar pocs impostos, això no ho tomben.
No, això no. Esto sí que és legal.
Quina merda de país se'ls està quedant.
Sí, perquè guapo, eh? Però sobretot pels madrilenys.
Sí.
Perquè si realment la llei Mbappé funciona, Mbappé deixarà d'ingressar, de tributar a Hisenda una pasta rufa impressionant que serviria, doncs no sé, per finançar coses.
Milions i milions d'euros.
Però bueno, com que ells ja ho agafen d'altres llocs, els catalans amb això estem molt disposats.
Sí, nosaltres ja els hi fem un petit.
Ja els hi fem... Però Espanya solidària, eh?
Sí, sí.
Espanya solidària, tranquil·les. Ja la... Ells allà poden baixar impostos. De fet, no m'estranya. Els inverteixen un 110, 120, 130% del pressupost d'infraestructures.
170 els hi han arribat a posar.
Els hi executen un 170% del pressupost pressupostat. Per què vamos a recaudar impostos? Ja no es lo paguen. És increïble.
I com que la resta no es queixa...
Bueno, no, els catalans són molt dolents.
Sí, la sí. resta no diu res.
Bueno, la resta, jo també sóc dels que pensa que inclús a nivell global passa que és una qüestió d'altaveus. La resta sí que es queixen, però no surt. A Israel hi ha moltíssima gent que es queixa del genocidi del govern d'Israel. A dins d'Israel hi ha un munt de manifestacions en contra d'això. Has vist alguna, tu?
Pel xatxes.
Ah, perquè per canals oficials no. i allò, no. Inclús xarxes, per internet, sí. per les xarxes normals d'internet, costa, eh? Perquè si una cosa té la indústria d'Israel és l'espionatge i el sabotatge de les xarxes, amb programes com Pegasus o molt com les fiscaltes. Són experts. Per això em fa molta gràcia quan assassinen cooperants espanyols que intentaven alimentar a la franja, els palestins, doncs, coi, van fallar. Van disparar 3 o 4 bombes, però just, mira, van caure just als sostres dels cotxes, però ja està. Perquè es veu que no va caure cap al costat, eh? Van caure exactament on havien
I
de caure.
I en un cert espai de temps, vull dir que la gent...
Sí, 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 sí.
Els, no tenies, els ferits abans
no, sortien, no podien
salvar-se. Abans aconseguien salvar-se. Treure algun ferit,
sí.
el posaven a l'altre cotxe i bum, a l'altre cotxe. Vull dir
I per
dius.
Tant, que agafi el govern d'Israel i demani disculpes perquè, bueno, ens hem equivocat.
Bueno, com l'altre dia que van bombardejar els camps de refugiats, no?
Sí.
Ostres,
es van incendiar, no?
Bueno, van tirar unes bombes i van cremar tot.
Van cremar nens.
De tot.
O sigui que en aquesta... Ara diré una cosa que potser és molt inconvenient, però la dic. La història parla dels crematoris, no? Que, per cert, no només van cremar palestins. Ai, perdó, van cremar jueus. Van cremar gitanos, jueus...
Homosexuals.
Homosexuals, de tot el món.
Republicans.
I de totes les procedències, eh? Tota la gent colorava una mica llibertat o que el senyor el Hitler se li creuaven els d'allò, el cremaven. I llavors sí que és un genocidi. Però si tires una bomba incendiària a sobre d'un camp de refugiats marcadament... i expressament habilitat perquè la gent innocent i indefensa vagi i sobrevisqui com pugui, quan els cremes expressament, aleshores, què és això?
Sí, clar, jo m'imagino...
O només els bons són víctimes de...
Jo m'imagino que... Bueno,
és igual, deixem-ho perquè...
Però després
sí que ens ho estava pesant bé...
Jo m'imagino, però, que el que aquest home vol és... aniquilar-ho tot, no? Sí, llavors, clar. Anar posant els assentaments de colons en aquest paisatge tan preciós que ha deixat
sí,
i que clar, la gent es torni boja, és que la gent no pot anar cap part. Aneu cap al
ah,
nord.
Ah, no, però llavors si dispararan alguna bomba o alguna cosa, perquè de fet aquella gent està agraïdíssima a Israel tot el que els estan fent. Llavors, Israel l'altre dia deia, el govern d'Israel, deia, home, però és clar, és que tu fas una pregunta i el 80% de palestins volen la nostra mort. O collons?
Home, no,
que,
no.
Què és el que volen? Que,
no,
que...
no.
Clar, clar. No, jo estaré molt agraït de que em cremis la família, em expulsis, em matis els avis, em matis de gana a mi, i quan em dones un lloc on teòricament estic a salvo, em tiris una bomba i m'incendis. Estaré molt content,
sí,
jo, del govern d'Israel.
I, de fet, votaria...
Sí, bueno, vamos, i desitjaria sí, bueno, sí. Que no...
Que em bombardegessis no almenys una vegada al mes.
Sí, sí, sí. Sí.
Per recordar...
I si penso el contrari, aleshores justifiques que se'm aniquili. Claro, no, perquè piensen, el 80% piensen que los israelites tenemos que marchar de ahí y nos matarían. Clar, clar. El món està...
Sí, està molt malament,
el
eh?
Món està molt malament. El món està...
Bueno, ahir vaig mirar per sobre, eh? Tampoc em facis molt cas... Eudald Carbonell és el...
Bé, molt bé, t'entenc. Eudald Carbonell, sí, aquell. El de Cal Carbonell.
Ho has sentit o no?
Sí.
No, el de la Terra, el dels fòssils i el...
Ah, sí, és veritat, l'arqueòleg.
Ah, gràcies. Hòstia, no em sortia, només... Has vist o no? M'he quedat amb el...
Però un tio com tu, que a Sant Quintí ha conviscut amb l'arqueologia...
Sí, sí, sí.
De tu a tu.
Gratament.
Sí.
I...
Roce a roce.
Sí, sí, però no m'he quedat bloquejat.
Verso a verso.
Doncs aquest tio va preveure l'aniquilació de Catalunya com a poble català amb 3 generacions.
Veus?
Diu que amb 3 generacions, la gent que se sent catalana...
Molt motivant, tot.
serà minoritària. No, home, però és normal.
Doncs pues m'aniré a viure a Tor, directament.
No, que allà et mataran.
No, no, no s'atreviran a entrar.
És que els pobles petits són molt macos, però tenen una història molt dura.
Saps què passa? Que els pobles petits són macos el cap de setmana d'estiu, quan tothom va amb el xalet, però el novembre, un diumenge a les 8 del vespre, no sé si són tan macos.
No, però jo, per exemple, que m'agrada molt... A mi m'agrada molt, quan vaig a un lloc, doncs comprar llibres del lloc i tal. I sempre tu ho veus paradisíac, ho veus brutal, és a l'estiu, és guapíssim, o és a l'hivern i vas a esquiar o vas a fer alguna cosa. Però després, quan llegeixes la història d'aquests pobles, collons, tio, allà hi ha gent que no es parla encara ara, ni hola ni adéu, Per què? Pues perquè les guerres ho maten tot, també, i les guerres enfronten uns amb els altres...
Déu-n'hi-do.
I una merda lligada amb un col·lí.
Aquí estem nascuts per córrer. Bueno, escolta, per acabar, una cosa que desitjo que tinguin molta sort els alumnes que estan des d'avui fent la selectivitat, nen, que cada any van a la SELE.
Ah, sí?
La SELE.
Molta sort.
A l'ESPAU.
Molta sort.
Que es veu que dient SEPAU potser suavisen més, no?, el drama. Les proves de... que és d'accés universitari, no? L'ESPAU. Doncs diuen, hem començat per l'examen de castellà, sembla ser que la brama de la gent que està sortint ja de l'allò és que se l'esperava més difícil, que sembla que ha sigut suavecito. No serà per convèncer la gent que és el castellà, no és lo bueno. Ara a veure si els Set Ciències fan com solen fer la prova de català molt més difícil i molt més estúpida. Per ajudar. Perquè això ha passat més d'una vegada. Clar, hem de exigir el català que sigui, I aleshores fas odiar el català tots els que suspèn. Burro.
No, jo no vaig fer català.
Jo tampoc. Ah. Bueno, jo no vaig fer la SELE.
No, jo sí, i no hi havia català. Vaig fer llengua castellana, la qual vaig tirar endavant amb un 8.
Bé, com a llargia.
Vaig fer matemàtiques, la qual vaig tirar enrere amb un 0.
Aquí ja no tan gallardia, sí.
Vaig fer
història,
la qual vaig tirar endavant amb un 10.
Aquí ja t'has tornat a lluir.
Vaig fer no sé què, que vaig tirar enrere amb un 3.
Va,
total, que si sumes, sí, aprovado.
Sí. Tu, Dragon Khan, nen.
Sí, sí, i aquella època, de fet, és que feia un any o dos que no...
Però és que, malauradament, ara, en l'actualitat, aprovar ja no és suficient. Si ara ja has d'aconseguir nota.
Clar.
Si la nota és suficient per poder entrar a alguna carrera que...
Jo, aquella època, que a més em vaig poder agafar un any sabàtic, saps d'allò que no estudies, vull dir que, de fet, no era molt difícil, i, a més, hi havia coses que ja les donava per sabudes, que amb matemàtiques, jo ara no em penso posar a estudiar, fora. I després no et demanaven cap nota per arribar a la carrera.
Clar.
Llavors, amb un 5...
Ja està. Si provaves... La CL era aprovar la CL.
Clar, clar.
He aprovat la CL. Ara no. Has aprovat la CL. Bueno, ja, però m'he quedat amb un...
Jo és que la vaig quadrar. Jo la vaig quadrar,
Total, 42.535 alumnes, tu, es presenten. Més que mai. Jo crec que Catalunya... Està per la feina. Ale!
Bueno!
Per res.
Au.
Seguirem. Borto Run.
Vinga.
Nascut per córrer. Adéu.
Borto seràs tu.
Tu més, tort.